l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 346, l'episodi 19 d'aquesta 11a temporada. Tornem a tenir un programa molt centrat en Apple, amb en Miquel Àngel Cabrera com a expert a l'estudi.
Hola, bones.
L'estudi 3 de Mossega la Poma, tenim 3 estudis.
3.
Tornem a estar a l'estudi 3, que és casa del qui us parla. I avui, a més, tenim convidada, bueno, convidada... No sé si dic-li convidada, però d'acord, no dic res. A la primera part ens centrem en notícies d'actualitat, com la publicació de part del codi font. Això ha sigut un leak, una... com es diu un leak?
Una filtració.
Del codi font d'iOS, filtrat per un ex-treballador d'Apple. I per l'aparició ja, finalment, la sortida a la venda, no aquí, als Estats Units, del HomePod, i ja comencen a arribar o hi han hagut ja les primeres revisions del producte. A la segona part ens heu fet arribar preguntes que intentarem respondre amb la mesura dels nostres escassos coneixements.
Aviam, què traiem?
Fem Mossega la Poma, avui membre de la tertúlia, no el control tècnic, el control tècnic, bueno, també, perquè hem estat aquí doncs fent proves,
sí,
a veure com quedava això, Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bona tarda.
Expert en Apple, ex-treballador d'Apple, senyor que sap d'Apple, club de fans a Telegram, té de tot.
M'ha costat vindre, perquè estava tot nevat.
Sí, avui has hagut de fer...
I déu-n'hi-do, ha sigut una odissea.
Quan he vist el cotxe m'has dit, sembla un inglú, dic, exagerat, doncs no, he flipat moltíssim.
Sí, sí, sí.
Però això va ser... va nevar ahir?
Ahir, va... Ahir. Sí, sí, a poca estona, però sí, va nevar flocs molt grossos i...
Jo ahir vaig tornar a fora i la veritat és que l'avió feia bastant...
quan hi havia temporal.
Una miqueta. Col·laboradors, però avui absents, Dani Amo, Carles Caño i Ramon Lapuente, codirecció i postproducció, i absent, avui està de vacances, això havia de professor Marc Calier, i producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, aquesta empresa tan xula que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics, i que està cercant gent. Per tant, si voleu, entreu a Capside.cat o a Capside.com, mireu a la part on fan hiring, on contracten persones, i apliqueu, envieu el currículum, us faran una entrevista, us faran dues, us faran tres, us faran quatre, us faran patir, us penjaran dels peus, i si final del recorregut formareu part d'aquesta gran família que és Capside, doncs està molt bé treballant. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs entrem en matèria. Hem dit que aquesta primera part parlaríem de notícies d'Apple. Les que hem anunciat ara fa un moment les anirem intercalant, si et sembla bé. Però comencem per una petita, però interessant. I és que, us en recordeu que Telegram va desaparèixer de l'App Store? És cert, va estar 24 hores, si no recordo.
Va estar unes hores, sí, no sé, 24?
Doncs primer ja està de tornada.
Sí.
No vol dir, o sigui, desaparèixer de l'Apple Store no vol dir que us desapareixi Telegram de les aplicacions instal·lades. Vol dir que si sou nous o feu un canvi o feu una reinstal·lació i el aneu a reinstal·lar, no apareixeria. Ja.
Exacte.
Però per què és? El tema és interessant.
Sí, quan es va donar la notícia tothom es va posar les mans al cap, hosti, ens estan censurant o no vol que ens comuniquem. Resulta que la van tancar perquè hi havia canals de pornografia infantil, segons es va declarar.
I no un i dos, diversos.
Havia
posat una denúncia, sí.
Diversos. Sí. A mi em sembla curiós, no? Perquè, clar, per aquesta regla de 3, doncs hauries d'eliminar també Twitter i WhatsApp, no?
Però Twitter no hi ha, teòricament...
A Twitter hi ha molta merda, encara que no es vegi.
Sí, jo és que últimament cada vegada utilitzo menys Twitter, fins i tot els de Mossega la Poma a vegades es queixen perquè no estic ni tan sols vigilant el compte de Mossega la Poma. A Twitter hi ha una mica de pornografia, però no és...
No n'hi ha explícita. Molta, però hi ha i pornografia i més coses. L'únic que ara veig que Twitter està començant a censurar, perquè fins fa poc no... Fins i tot comptes de terroristes i tot això.
A veure, una cosa és l'aplicació i l'ús que fa majoritàriament la gent, que no és per això, afortunadament, i una altra cosa és que hi hagin pues això, pues gent que faci delictes, com és el tema de la pornografia infantil, ja sigui a Twitter, ja sigui a Telegram, ja sigui on sigui, eh? Sí. Per tant, Telegram en si no té la culpa.
No, no. És el mal ús, perquè és clar, si miréssim tot el que s'envia per WhatsApp,
em dóna la sensació que Apple el que ha reaccionat és a la manca de reacció de Telegram a treure o a vigilar aquest tipus de contingut. Això també podria ser, com aquests senyors només es dediquen a viure bé la vida i a tirar dòlars
per la finestra.
No sé si eren dòlars o rubles, o que eren tenien la seu
a Rússia, no?
A Rússia, sí, però no a Moscou, a l'altra ciutat, a l'antiga Stalingrado, com era? Com es diu ara? Bueno, la nova, no me'n recordo. Bueno, doncs, tenien aquí la
bueno, ciutat. És que un dels que estava darrere, el Petrov no sé quanto,
sí.
Tenia una xarxa social també, sí, sembla, una espècie de Facebook, no? I el tio es veu que tirava dòlars per la finestra i no sé quines històries.
Sí, feien festotes, eh? I com acabaven molt posats. Ara vamos a tirar dòlars per la ventana. I a més estaven en un lloc a la ciutat que és com la plaça Catalunya de Barcelona. Mm. Pues t'ho imagina't com penses a tirar dòlars, no? Per allà on està Capsid, que està allà l'FNAC, no? En fi. Bueno, doncs això de Telegram, ja sabeu que el motiu pel qual la van tancar, jo crec que, sincerament, no tant perquè hi hagués gent que fes un delicte, sinó per la manca de reacció dels responsables per tancar...
Perquè em sembla que havia llegit que ja havien informat de que hi havia hagut canals i Apple veia que no s'hi feia res, suposo, i per això van decidir...
Però la policia hauria d'actuar d'immediat amb aquest tipus d'accions, igual com la venda d'armes i aquest tipus de coses. Molt bé, seguim. Ja han començat a arribar reviews del famós HomePod, que en principi, si féssim un resum, diríem que té una alta qualitat de so, el tema aquest del so envolvent i de la detecció de la ubicació de l'altaveu i del so està molt treballat, la qualitat d'àudio també, però és un sistema que està com molt pensat pels usuaris d'Apple.
Sí, perquè... Bueno, recordem que el HomePod ha arribat als clients d'Estats Units, d'Austràlia i de Regne Unit, de moment. I segons el que s'han llegit moltes coses, perquè mentre estava fent el guió, aquí he posat doncs, que els principals periodistes o bloggers que l'han provat doncs, diuen que és el millor de la seva línia, però just després he vist una altra notícia que deien que no. Que era poder el pitjor, o sigui, que així no sé molt bé fins que no el podem provar. I sí que trobo que amb el... bueno, que això no és nou d'Apple, no? Però que està molt enfocat a el que és l'ecosistema com s'ha fet sempre, no?
A veure, però això no ens ha d'estranyar. Un Apple TV és també per usuaris que tenen iPhone, Mac o iPad, perquè no té molt sentit un Apple TV si no tens aquest ecosistema. A l'Apple Watch ni te cuento.
Ah,
i a l'iPhone val per dos si tens un Mac, perquè la integració Mac-iPhone i a l'iPhone i a l'Apple TV, vull dir que això no ens hauria d'extranyar.
No estranya.
Això no hauria de ser excusa. El que sí que he vist, llegint alguna crítica, és que és un aparell que és car, prou car, i no té recorregut aïlladament.
Sí, perquè... Clar, algun cop ja he dit, no?, que per mi, tot i que a vegades es diu que competeix amb el Google Home i l'Amazon Echo, per mi jo crec que competeix més amb marques com Sonos, no?, perquè amb preus més o menys estan igual i crec que va enfocat a un tipus d'usuari, sobretot d'Apple, no?, com Sonos, que està molt, molt enfocat també a usuaris d'Apple, però Sonos... com a avantatge, doncs és una passada perquè té una integració amb un munt de serveis musicals, Pandora...
Tu ets de Badalona? Un munt?
Un munt? Una pila de serveis
és de Carolina
de música.
Del Sud. Un munt.
Doncs això, s'integra amb Spotify, amb TuneIn Radio, amb Apple Music també, s'integra amb un... I una cosa que té molt bona, que el HomePod no té, és que si parlem d'Apple Music, el HomePod va per si sol, és a dir, no necessites tenir un dispositiu a la mateixa xarxa. Vale? Però si tu, per exemple, vols reproduir una cançó de l'Spotify o de qualsevol altre servei, ho podràs fer gràcies a l'AirPlay, que és aquest protocol.
Per tant, necessites un iPhone, un Mac, un dispositiu. Un iPad...
En canvi, el Sonos, tu doncs, li pots dir que reprodueixi una cançó de l'Spotify, per exemple, tu pots marxar de casa o sense tenir el dispositiu anar a la xarxa local i les dades directament van al, vale, van al,
per tant,
al dispositiu.
El, diguéssim que el Siri de Sonos és agnòstic de fabricant i en canvi el Siri de... Bueno, el HomePod només té Siri i és Siri per lo suyo.
Exacte.
No per Spotify, no per altres serveis.
Ho pots fer a través d'AirPlay, però no
ja,
està totalment integrat.
No és el que dèiem, que no és un aparell que té vida pròpia, sinó que necessita estar unit a l'ecosistema.
Que llavors no sé si es pot dir que està competint contra Sonos, perquè no... Són productes similars, però les... però no és lo mismo.
El que us jo em vaig passar, jo tenia Spotify i em vaig passar a Apple Music. Ho vaig fer bàsicament perquè si tu tens un correu electrònic d'estudiant, jo el tinc.
Sí.
No perquè sigui estudiant, sí, perquè ja tinc una edat, però sí perquè encara conservo com a exprofe, expublicador de continguts, exresponsable de programes i perquè tinc el meu germà a la UOC. Tinc el correu xufi electrònic de la UOC. No, però no el tinc per això, tinc per els altres motius que he dit abans. I...
Endollat.
I el correu el pots utilitzar per donar-te d'alta i per 4 euros amb
4,99
atents.
Però són 2 anys, em sembla, només, oi?
Només 2 anys. I val a dir que he trobat que no és tan... No
mola tant com l'Spotify.
No, Spotify és molt més variat.
Jo per això no he canviat, perquè trobo que, clar, Spotify és una gent que es dedica només a això. I segurament ho faran més bé que Apple, crec.
Sí.
No té per què, però una empresa que es dedica només a fer aquest servei...
Les llistes, per exemple, que té Spotify són brutals. I en canvi, les d'Apple Music són molt limitades. Vale. A la que vas 3-4 setmanes al gimnàs, tio, la música pop de workout, de working out, ja la tens,
vale.
Vamos.
En canvi, Spotify...
Sí, aquí té més possibilitats. Sí. Vale, escolta'm, aquí en el guió has anotat una cosa que m'estranya. Diu que el HomePod té 16 gigas d'emmagatzemament intern.
Bueno, és que hem fet un merge de dues notícies, no? Perquè la primera era el desmembrament i després el que la gent pensa del HomePod. Doncs bueno, com que ja hem fet això, sí, aquí he apuntat que segons ha dit iFixit, que són la, bueno, aquesta gent doncs, que estan pel dret a reparar, no? I crec que fan una gran feina doncs, desmembrant una pila de...
Tot tipus d'aparells, no?
D'aparells, no només d'Apple.
Van començar amb Apple, molt centrat,
sí,
però és veritat que s'han obert molts aparells.
I més els hi val, perquè Apple cada cop lo de reparar no està.
Però iFixit jo crec que fa una doble funció, ja dic, no només centrat en Apple, jo crec que s'ha obert a molts aparells que són bastant famosos.
Sí, sí, hi ha
famosos.
De tot, rentadores, ja, és que
sí,
hi ha de tot.
De tot. Han fet, primera, han fet una pedagogia de que sàpigues com estan muntades les coses,
sí,
que jo crec que això és important. Després, quan ho fan, destaquen també els components de qualitat o no dels diferents aparells, que això també és una de les parts junts amb la postventa, que a vegades no les mantem i no la tenim en compte, però que és el que condiciona el preu de les coses. Vale? Apple és caro, però conyo, Apple és caro perquè tens un servei de postventa que moltes marques no te la donen. No?
Aquí me'n recordo, ara em ve això de la memòria que dius dels components. Hi ha una, em sembla que és la biografia de Steve Jobs, quan van començar a fer el... Bueno, no recordo quin model era de l'ordinador. No sé si devia ser el primer, però en la biografia doncs deia que estava l'Steve Wozniak doncs fent la soldadura, no? I que ho feia tot de qualsevol manera, com el meu robot que he fet del curs que vaig fer a l'UPC, que és un robot molt lleig, però funciona.
I feia soldadures també.
Sí, vaig soldar i tal.
Amb un soldador com el això d'ABC d'abans, però de robot.
No gaires, però vaig soldar i va quedar...
Sí. I també utilitzava resina d'aquesta per soldar? O...
No, només estany.
Ja, estany.
I va quedar molt lleig, però funcionava.
Els estanys d'ara ja porten la resina a dintre.
No ho sé.
Sí,
no.
Sí, t'ho dic jo, que m'he pirat moltes hores soldant.
Doncs això, doncs, és una curiositat, no?, que em sembla... Doncs, quan estàvem muntant el primer ordinador, l'Steve Jobs li deia, però què fas? Que lleig que és, no? I l'Steve Wozniak li va dir, però si funciona, si això anirà dins d'una caixa. I diu, no, el producte ha de ser bonic des de dins fins a fora.
Sí, aquesta és una filosofia que segueix Apple generalment. Sí,
normalment. I et mires una placa mare d'Apple i és preciosa realment, no?
I com integren les diferents components.
Exacte.
Entre si i com fan la distribució dels components. Són coses... estem en el món del hardware, però és una lògica de la distribució i de la composició que fins i tot com tu dius, eh? No només segueix criteris tècnics i de dissipació de calor i d'interferències entre components i mil històries més, sinó també un disseny estètic.
Exacte. Mm. Com la bateria aquesta del MacBook, que era en terraza, o que anaven per aprofitar el màxim espai de la forma. Bueno. Mm. Doncs... ens hem anat una mica,
sí,
però bueno...
Estava parlant dels 16 gigas.
Exacte, doncs que resulta que iFixit ha descobert que el xip intern d'emmagatzemament és de 16 gigas, cosa que m'ha resultat curiós, no? Perquè si és un dispositiu que ha d'estar connectat a internet constantment, no, les 24 hores, per què vols tant d'espai?
Sí, perquè fins i tot pel sistema operatiu del HomePod no es justifica 16 gigas, crec, no?
Exacte,
no
sé. Per guardar
Siri,
què?
Siri, teòricament, des del que dius... però ho envia als
servidors d'Apple,
als servidors d'Apple i ho tornen. No guarda res, no guarda res, diguéssim, assignat a persona, guarda l'aprenentatge de determinades coses, sí. Això sí. Tot i que no gaire, perquè no queda molt assignat a... Bueno, en fi,
Siri... De fet, quan et diu si vols activar Siri en qualsevol dispositiu d'Apple, a sota et diu doncs, que hi ha d'haver una certa connexió entre el que és el servei Siri i els teus contactes perquè t'entengui, els teus calendaris.
Mm-hmm. Aquí fas una reflexió que és interessant del HomePod i és la possibilitat de que el HomePod respongui de forma diferent a diferents usuaris. Mm-hmm. I aquí sí que podria haver-hi una justificació on en local es desi informació que
exacte.
Pot ser xifrada.
Això és una, sí, és una cosa que m'he inventat, bueno, que he reflexionat jo, que possiblement, com te'n recordes que vam parlar allò... Doncs,
has estat bé aquí. Per primer cop en mesos has estat bé.
Vale, això està bé. Com que te'n recordes que vam dir en aquell episodi, doncs que vam dir, hosti, com ho farà per entendre... O sigui, per exemple, quan tu li demanes truc a la meva mama, quan li demanes tu, quan li demana la meva germana o la... Bueno, no, la meva germana.
La teva germana i tu, curiosament, sí. Compartiu mama. Sí. No passa sempre. No. Podria ser que no, eh?
Podria ser que no. Volia dir un altre membre de la família.
El que acostuma a ser a vegades més habitual és no compartir papa. No. Bueno, és una altra història. No, però sí, clar, si el teu fill diu mama... i tu dius mama, les mames exacte. Dels dos no són iguals i els dos conviviu a casa i si un dia ve la iaia, no? Pues, imagina't aleshores hi ha coses
doncs no sé si possiblement aquests gigabytes que hi ha aquí pugui ser per això doncs, per guardar certa informació de cada usuari no ho sé, ja ho veurem.
Vale, i deies després també això que m'has sobtat, què és aquest connector que porta internet?
Sí, això és curiós, bueno, és curiós però no ho és tant perquè per exemple bueno, dic el que és s'ha trobat un connector secreto
Secret.
Sembla que eren 14 pins, bueno, això és igual.
Secret Jack.
Que no és cap
connector.
Està amagat.
Comercial,
Exacte, està amagat sota un adhesiu bastant potent. I se suposa que això és per fer un testing intern o... Llavors deia això que és curiós i no tant perquè l'Apple Watch també el té. El té aquí amagat, que de fet això també el de l'Apple Watch em sembla que a part de fer testing i això és també perquè es quedi encès sempre en l'Apple Store.
Ah, vale.
Perquè clar, això sembla una tonteria, no? Però si tu has de tenir els rellotges exposats, clar, la bateria dura 24 hores.
Yeah.
Llavors, per no haver-los de càrrega cada vegada, doncs,
aquest
entre
ja...
altres coses, de fet, si un dia aneu a l'Apple Store, veureu que on està recolzat l'Apple Watch, doncs, hi va com un cable que va fins aquí sota de la corretja, que també és un connector d'aquest tipus. Em sembla que és Lightning, per això, el de l'Apple Watch.
Vale, doncs mira, cada vegada sabem coses més interessants. Vale, alguna cosa més referent al HomePod?
De moment em sembla que no.
No tenim dates per quan sortir per aquí, no ho sabem.
No,
això no
sabem.
Està previst, però bé, home, suposo que quan facin la segona, perquè clar, això va unit a Siri, per tant va unit a l'idioma. Siri és diferent en cada dispositiu, per tant diguéssim que han d'adaptar Siri al HomePod pels diferents idiomes, i això trigarà un temps.
Bueno, ara també que deies això, no? Hi havia expectativa, doncs, si el cable de la corrent estaria enganxat o no, i resulta que al final sí. És a dir, que si se't peta el cable, cosa que... m'estranya que passi, però doncs hauries de canviar el HomePod sencer.
Bueno, els cables d'Apple peten si, per exemple els dels auriculars i els dels els linings seus, ho has explicat tu, crec.
Sí, ho vaig dir.
Justament per l'aleació que no conté, que és menys resistent però no conté
PVC, sobretot
i altres coses d'aquestes. I és cert, perquè els de els d'Amazon, que valen menys de la meitat del que sí. costa un cable d'Apple sí, oficial, sí. duren 6 vegades més. Exacte. Ara, contaminen que te cagues,
però et dura tota la vida.
Sí. D'això d'Amazon i d'Apple, després tenim una cosa interessant que us volem comentar. Que a més, si és veritat que és perquè ho he estat buscant i sembla que sí, i,
vale,
tot va bé, ja sabeu, us hem de dir una cosa molt important i que ens anirà molt bé pels afiliats. Vale? Molt bé. Bueno, la segona notícia de la setmana passada va estar una que, hòstia, a mi em va sobtar moltíssim perquè... A veure, els equips interns d'Apple, la gent que està, diguéssim, manegant la part diguéssim, més interna, són empleats que han passat un procés bastant important de selecció, que ja porten anys treballant i que tenen una implicació emocional amb la companyia bastant gran.
Vale? Sí, sí.
Doncs un exempleat d'Apple, que va marxar fa temps, es veu que va guardar tota una sèrie d'informació...
No sé com, perquè els ordinadors interns d'Apple estan capats d'una manera brutal. No sé com ho devia.
Bé, doncs va guardar no només el que us explicarem ara, que és el boot, no? És a dir, una de la part interna de funcionament del codi font de l'iOS, sinó també es va quedar amb bastantes utilitats més i amb bastantes coses més. I les va filtrar... Ja han aparegut a GitHub i de GitHub han saltat a les notícies. ¿Vale? Doncs no és de la versió actual, sinó que és d'iOS 9.
D'iOS 9.
Sí. Però clar, d'iOS 9 a iOS 11 hi ha coses que canvien, però el core, i justament el boot és una part core, no canvia tant. I sapiguen el codi font, que no has de fer ni reenginyeria inversa per buscar coses ni res, pots arribar a esbrinar molt, molt, molt de l'interior de la filosofia, com estan fetes les coses i, òbviament, les vulnerabilitats.
Sí, per això la comunitat Jailbreak doncs, ha fet un salt de felicitat perquè possiblement la filtració del codi faci que rebufi una mica la comunitat Jailbreak, tot i que em sembla que cada cop està més morta, no?
El Jailbreak va néixer primer per poder utilitzar coses que eren, diguéssim, de lògica, ¿vale? Després es va fer servir quan ja va aparèixer l'App Store. Per poder baixar-se aplicacions no pagant, que això... Pues,
Piratilles. Que això els usuaris d'Android em sembla que en saben, no?
Sí, bastant. No, però... Però hi ha un tercer punt per la gent que esteu ficats en tot el tema i de fet quan he parlat amb els companys d'Accent, aquesta empresa cosina germana de Capside, que són super experts en ciberseguretat, segona setmana que estic esperant que em convidin a pastetes, però és la segona setmana que els estic fent...
Ho aconseguiràs, al final? Jo crec que sí.
Ho aconseguiré, perquè em consta que hi ha companys d'Accent que escolten Mossega la Poma, vale?
Un saludo.
Doncs la gent d'Accent sempre diu el mateix. Diu, no hi ha res... O sigui, després... bueno, no diuen això ho dic jo, no? Dic, després d'un Android no hi ha res pitjor que un telèfon... O sigui, jo crec que és pitjor un telèfon amb iOS, amb una versió desactualitzada i amb Jailbreak, que no una altra cosa.
Sí.
Perquè és un... Els mateixos... Sí, qui t'està distribuint el Jailbreak et pot haver ficat dintre, no dic els originals, però altres que puguin fer distribucions de versions de Jailbreak.
Que això de més s'ha fet molt amb, ja me'n recordo, per exemple, un...
I no era el famós Cydia? El
Cydia.
Sí, que era com una app store
paral·lela.
Anda, que no tenia malware dintre, que te cagues.
Sí, això de més és una tradició amb tot el malware pirata, el software pirata, sempre s'ha fet distribuït
també per Mac, perquè aquests que es baixen versions d'Office
i no pirata, perquè no sé si fa un any així hi va haver també un clatallot amb un programa molt famós per Mac de Torrent. Es diu Transmission. I també algú ja es va infiltrar i van a la pròpia web i van ficar codi maliciós.
El que sobta és com algú que està teòricament tan implicat i tan dins del rovell de l'ou d'Apple acaba tan enemistat que fa una cosa d'aquestes. I això no
és curiós.
Parla bé de...
He llegit diverses coses, no ho he pogut corroborar això, però hi ha alguns blogs que diuen que era un becari. No ho sé.
A veure, un becari no li deixes tocar segons quines coses.
Per això que no m'acabo de creure, però en algun lloc s'ho posa. I en alguns altres llocs també he llegit que van ser els seus amics que li feien xantatge o que el van emborratxar.
Que les drogues són molt males.
Són molt males.
La droga sempre ho diem aquí a Mossega la Poma. La droga són molt males. O sigui, però que puguis fer coses sí. tan heavy.
Però a més és curiós perquè portava un any.
I quina merda d'amics que et fan xantatge.
Poder no són amics, som pseudoamics. És curiós perquè el codi es veu que portava més d'un any a la xarxa. L'únic que, clar, fins que no s'ha pujat a GitHub, que pels que no ho sapigueu, doncs és una web,
una plataforma,
un repositori online. On la gent online, exacte, on tothom hi pot penjar codi, no? Principalment.
Compartir codi, exacte. Fins i tot
fins que no s'ha penjat aquí, doncs no s'ha fet eco tota la premsa bloguera, diguem-ne, no? Però el codi ja portava molt per internet.
Això el que, o sigui, els hackers de veritat, aquells que no publicaran allò que troben, sinó que treballaran amb agències o treballaran con los muy 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 malotes o amb els dels governs, que alguns també són muy 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 malotes, ¿vale? Doncs en aquests malotes de les dues bandes treballaran en secret i porten segur més d'un any treballant en secret per trobar coses de com ficar-hi mà en els iPhones. Aquesta notícia és prou important perquè Apple hagi hagut de sortir
Sí, fixa que els experts de seguretat doncs, han anomenat la major filtració de la història d'iPhone.
Sí, i repeteixo, no s'ha acabat, perquè ara ha sortit la part de boot, que és una part core molt important, però hi ha utilitats i coses que vés a saber què són.
Exacte.
Que algunes poden ser prou transcendents, jo que sé, funcionament de la part de transmissió de la part de telefonia o altres coses internes, fins i tot temes de xifrat o temes de funcionament de l'amagatzematge o comunicació entre aplicacions o del core amb aplicacions, que sé, mil coses que si fiqueu mà o algú és capaç de ficar-hi mà, doncs poden provocar moltes vulnerabilitats.
Exacte. Mm-hmm. Per crear la calma, m'he molestat en traduir la nota de premsa d'Apple, no? Que si voleu les llegeixo perquè hi hagi calma. Això és el que ja diuen. Que sembla doncs, que s'ha filtrat el codi font antic, de feia 3 anys, a iOS 9, però diuen que per disseny del sistema la seguretat dels nostres productes no depèn només del codi font.
Parèntesi. És possible que Apple en aquest aspecte tingui raó. La gràcia d'Apple, a diferència d'altres, és que controla el software i controla el hardware. I és molt possible que alguns dels passos perquè tu puguis, diguéssim, petar o accedir a determinades parts del sistema passin també perquè puguis tenir control sobre el hardware, i aquí això pot ser diferent.
Sí. Com el jailbreak aquell de l'iPhone 4, no? Que era correcte. Per un problema de hardware.
De hardware. Mm-hmm. Segueix llegint l'altre, per tant.
Doncs això, doncs, diu, hi ha moltes altres proteccions a nivell hardware i software integrades als nostres productes. Mm-hmm. I a més, sempre instem els nostres clients a que actualitzin les últimes versions de software per beneficiar-se de les proteccions més avançades.
Està bé el que està dient Apple, perquè entra la línia del que sempre hem dit aquí. Apple diu, vale, ja sabem que han pillat l'iOS 9, el boot, una part, no tota, i ja sabem per on ens poden fer mal. A les properes actualitzacions caparem fins on puguem la possibilitat de que ens facin mal per segons per on. Per tant, això i altres pagats de seguretat són el que van apareixent a les noves versions i en principi. Per cert,
sí, perquè la quota d'ara no sé quan és de l'iOS 11. Em sembla que està per al 60 o el 70.
Quina quota?
La quota d'iOS 11 respecte
sí, 70,
a les anteriors.
70.
Ha crescut, va una mica més lent, no? que els anteriors, però
va creixent.
Va creixent. Mm-hmm.
Va creixent. Molt bé, doncs tema avís, alguna cosa més que volies dir del leak?
No se m'ocorreix res més.
Vale, del HomePod, veig que aquí ja s'ha apuntat aquí algun altre tema nou.
Sí, l'únic que ja ho hem dit abans.
Vale, perfecte. El que no havien dit és que és molt petit.
Ah, això sí, sí.
És xinorris.
Sí,
ja em va bé, perquè jo tinc... O sigui, m'havia estalviat, dintre de les meves possibilitats, perquè viatjo molt darrerament, havia estalviat una mica per dir que, hòstia, si ve el HomePod, com no serà ara, serà més endavant, però havia començat a fer guardiola, vale? I tinc una barra de so Philips, que, bueno, pues no és un HomePod.
No, és tan guai.
Es sent millor que la tele sense barra, però no deixa de ser una barra, vale? Té un altaveu tal, igual, però bueno, subwoofer i aquestes històries. Però em feia gràcia tenir el HomePod.
Sí.
Segur que sonarà molt millor el menjador que la barra de so Philips, segur. Tot i
els,
que...
els analistes i els bloguers diuen que és més petit del que t'imagines, però que té una qualitat i una potència que no deixen indiferent.
Això és el que volia provar, però no puc ara...
Encara que tinguéssim els calés, Tomàs, no podem comprar.
Tenia una part ja començada a estalviar, però m'ha arribat la ITV, he hagut de portar el cotxe al mecànic. El mecànic, com sempre passa quan vas al metge, ¿vale? Doncs ha dit, hòstia, això, la junta d'aquí, les pastilles d'allà...
Estàs
tot allò,
fotut.
I ja estic fotut, ja està, o sigui que s'ha acabat. Com no sortia el desembre... Vale, algunes notícies ràpides per acabar aquesta part i entrem ja a la segona part del... Bueno, primer donarem veu als oients, diguéssim, a la part de contacte, que avui tenim moltes revisions, estic supercontent, ara ho explicaré. Vale. I després tenim preguntes a la segona part, que sou molt macos i ens heu fet arribar preguntes.
Bueno, doncs un parell de rumors, doncs, que segons alguns proveïdors, que són sempre els que donen les pistes, és una cosa que a Apple se li escapa, doncs que segons els proveïdors donen pistes de que segurament aquest any hi hauran 3 iPhones nous amb Face ID integrat.
Ah, molt bé.
Qui diu iPhones potser és un iPad, no ho sabem. Que això arribarà més tard a l'iPad, perquè normalment les tecnologies primer, les més punteres, les posen a l'iPhone i després les posen a l'iPad. Ho vam veure amb la, amb la pantalla Truton i alguna cosa més. Ja veurem, no sé, això fins al setembre, octubre, doncs... Tot i que hi ha rumors de que l'iPhone SE ha de sortir...
Abans
de l'estiu.
Tenim el Worldwide Developers Conference al juny, no és?
Sí.
Igual per allà alguna cosa ja. Vale, i també en el Worldwide Developers Conference al juny possiblement anunciïn algunes de les coses que començarem a veure a...
De iOS 12.
Sí.
I
que,
de la...
que, perdó, que ja va dir Apple que trencaven el ritme de renovacions anuals.
Sí.
No vol dir que no anunciïn coses...
Sí.
També vol dir que no veurem a l'iOS 12 amb la freqüència que havíem vist fins ara les actualitzacions d'iOS.
Suposo que no. A mi em fa una mica de gràcia això, perquè em sembla que cada any ho veig. A mi, últimament, doncs, la gent està una mica cabrejada amb totes les cagades que s'ha fet a nivell de software, tant del Mac com d'iOS, no?
Del Mac, déu-n'hi-do, sí.
Sí. I em sembla que cada any llegeixo que la següent es centrarà en el rendiment. No sé si aquesta serà la bona. Sí que s'ha dit, doncs, això, doncs, que iOS 12 inclourà poques novetats i centrarà molt en corregir bugs i estabilitat.
És que no estem contents, perquè és veritat, però també fa molts anys que tots anem dient que, hòstia, la pantalla d'inici dels iOS sempre la mateixa, superavorrido, ja me cansa de todo, i és veritat, això és un dels arguments de la gent d'Android que critica Apple. Aquí jo dic, home, que critica iPhone i iOS, jo crec que amb tota la raó del món, perquè són avorrides de collons.
Jo aquí puc sortir en defensa una mica.
Sí, surt en defensa.
Clar, jo quan estava a la botiga, doncs, parlava amb molts clients, no?
Yeah.
I això, que sembla un desavantatge, pot arribar a ser un avantatge, perquè la persona que es canvia de telèfon o que migra quan va sortir a l'iPad, ja estava presa. Aquest usuari no tenia una corba d'aprenentatge, o sigui, no, com que tot era idèntic, i de més l'iPhone ha seguit, és el mateix des que va sortir, pràcticament. Sí que hi ha gestos nous i tal, però la gent s'ha d'adaptar molt poc a la nova interfície, perquè
sí,
és idèntica.
Però tant costa tenir un model, diguéssim, de presentació, perquè diguéssim que això és cap a la presentació.
Sí que trobo faltar, per exemple, alguns widgets, com té Android, per exemple. A vegades ho trobo faltar.
Jo apostaria per una fórmula que fos sistema de presentació estàndard, una interfície d'usuari amb una pantalla d'inici bastant estandarditzada, que fos comuna, que fos normal, pa abuelos, el WhatsApp, quito la wifi, tota la
gent,
no? I després que hi hagués una part més avançada, perquè hi ha gent que li agrada personalitzar, igual que pots personalitzar ara la... com es diu això?
El centre de control.
El control center. Mira quin centre de control tinc, ja molt xulo. Tinc més coses aquí. Tinc un botó que envia informació a la NASA. Tinc de tot, a l'Apple TV. Clar, cadascú té aquí allò que li va bé, perquè hi ha gent que té el control de l'Apple Watch i tal.
Sí.
A mi la veritat és que em va bé, per cert, que no sé què feia. Ah, mira, això és per seleccionar...
El remote
de l'Apple TV. Correcte.
Sí, està bé. Bueno, això és una cosa que està bé. Entenc, però això Apple no ho ha fet mai. De fet, fixa't que no, no és, Apple fins i tot, no, amb, si parlem del Mac, no mai ha tingut una versió per pros, una versió per, com per exemple Windows, sí, no, que era l'Starter, el Home, el no sé què. No, Apple doncs fa un producte que s'adapta a tots. O això almenys és el que intenten fer.
Sí, correcte. Doncs si s'assembla, anem a la part de contacte i tornem de seguida.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made. Found out what I made. The nights I stayed. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part.
Molt bé, doncs us donem veu. Aquesta setmana molt contents perquè ens han arribat unes reviews que heu deixat a iTunes, ens han arribat de cop i estem molt contents. Bueno, primer de tot, com pots ajudar a Mossegar la Poma? De dues maneres. La primera, amb afiliats d'Amazon, vol dir que tot allò que compris a tu no et costarà més, però una part proporcional, una part petitona, petitona, ens arriba a nosaltres com a comissió. Per fer-ho has d'anar a la web de Mossegar la Poma, prema a l'enllaç on posa Amazon o a la icona de color groc, i a partir d'aquí aquelles compres que facis ja queden, diguéssim, relacionades amb el nostre, amb el nostre ID d'afiliats. Forma número 1. Forma número 2, hi ha un servei que està pensat, un servei web que està pensat per ajudar la gent que creem continguts, que es diu Patreon, eh? patreon.com. Doncs et dones d'alta Patreon i a partir d'aquí pots donar-nos una ajuda que pot ser puntual o molt millor
recurrent,
eh? I així nosaltres sabem que estàs per nosaltres i ens estimes cada setmana, cada mes. Bueno, cada mes, perquè cada només no pagues cada setmana, cada, pagues cada mes. Hi ha gent que ho utilitza per enviar contingut, diguéssim, només als patrocinadors.
Bueno, pots mirar a 20 cèntims cada setmana, també. Crec pots mirar d'aquesta manera. Però pots mirar d'aquesta manera, també.
O pots mirar d'aquesta manera. És petito, però petito, petito, si sou uns quants, pues ens ajudeu.
Al meu poble diuen de mica en mica s'omple la pica.
I aquí també. Al barri de Sant Andreu de Palma.
Aquí també ho diuen.
També ho diuen. Doncs això, maneres d'ajudar-nos. Segona, estigueu a Telegram, estigueu actius a Telegram, perquè a Telegram parleu de tot. Ara hi havia un debat sobre els iPads, si són no, per pro, per sí, que no, que sí, que no. Jo sóc dels que diu que encara no.
Jo tampoc.
Hi ha debat. I en Telegram tenim la gràcia de que, a part de que allà estiguem o no estiguem nosaltres, com hi ha molta gent, són més de 300, un o un altre, quan tens una pregunta, normalment responen i t'ajuden, si no és una cosa molt estranya. I no cal que estigui la gent de Mossegar la Poma, vull dir que tots som els mosseguis que estem allà i tothom pot dir, i a més hi ha gent que sap un munt i pot dir qualsevol cosa, vale? I a més cada setmana hi ha debats interessants com aquest d'iPad per pros o no, o Macs o no, o sí o no.
Això sí, només entrar, silencieu-lo.
Sí, perquè és molt verbose, eh? Si la gent parla molt, entreu, silencieu i cada quan tingueu una estona us llegiu els missatges. Jo a vegades em connecto i dic, 26 missatges. Però bueno, en general va trams, eh? Hi ha moments més tranquils, moments que la gent fa més debat. I digues, no vas a dir res?
No.
Ah, i després, ho vas dir la setmana passada, pensant que passaríeu de mi, com sempre feu, però ostres, em vaig equivocar. I ho he notat, eh? Ho he notat perquè, bueno, com a més he viatjat, i ara quan jo viatjo estic més a sobre d'Instagram perquè publico fotos dels viatges.
Molts followers, no?
Pues ha hagut no molts followers, però bastants, o sigui, un ritme diferent al que jo portava normalment. Senyal clara de que m'heu escoltat i m'heu començat a seguir.
O sigui, ara et podríem dir que ets un influencer d'aquests que diuen...
Soc un influ. Aquest un influ. Em falta l'enser. A veure si us poseu tots les piles i arribo a enser, ¿vale? Però de moment soc un influ. Ja està. Fins aquí hi podo ver. Doncs això, moltes gràcies. I moltes gràcies a tots els que heu deixat les revisions, que les vaig a llegir perquè algunes...
Totes de cop, no? Han arribat? 5 o 6?
A cop. Tenim un servei que ens fa el seguiment a iTunes perquè iTunes, tu saps que les revisions no són les mateixes si les fas a iTunes als Estats Units que a iTunes d'aquí, vale? Es canvien una mica.
Es comporta com l'App Store, no? Com les sèries de l'App Store.
Vale, pues llegeixo de més nova a més antiga, vale? Però han arribat ara el gener i febrer, vale? Una ens arriba de l'Arnau Cat, que diu: un gran equip, Aquí tenim un dels millors podcasts en català de tecnologia i ciència. Segur que si ho féssiu en anglès, en English, ho petaríeu a nivell mundial.
English, speak English.
Cracs. Diu que féssim el pas, eh? Un cop pugui, els hi faré aportació de Patreon. Ara sí, t'escolto. S'ho mereixen. Moltes gràcies, Arnau. L'altre, que diu de Jordi Garcia, diu: un clàssic sempre al dia. Un podcast de referència sobre tecnologia en català, un clàssic que, com el bon vi, guanya amb els anys. Moltes gràcies per dir-nos iaios. Que bonito. Un altre, del Dani Gaia. El Dani, un amic, el conec, i a més és un seguidor de Música a la Poma de fa molts anys. Diu: magnífic, és d'aquells podcasts que esperes que surti un de nou. La complicitat entre ells, entre els autors, és bàrbara. Pues sí, això és veritat. I les ganes d'estar junts i de poder compartir amb vosaltres l'estona és el que ens porta a fer-ho. Un altre, que es diu Pilot Català. No sé si és Pilot Català de ral·lis o Pilot Català d'avionetes.
Que vola.
Per cert, parlant de volar, tinc un podcast pendent que ja està fet. Hem gravat un Minuts Museguis. Hem gravat un Minuts Museguis amb un pilot comercial que té més de 20.000 hores d'experiència en aviació. Boníssim. I hem parlat de tecnologia i avions. I en farem diversos, perquè el tema dona molt de sí. I de moment hem parlat tecnologia a les comunicacions i començarem a parlar d'altres aspectes.
Tinc moltes ganes d'escoltar-lo.
Molt xulo, molt xulo. Doncs això, el Pilot Català diu: el programa és, diu, si fóssim als Estats Units els perseguiria la DEA. Diu: el programa és tan bo que crea una fortíssima addicció. Gràcies per la tasca. Doncs moltes gràcies també. Un altre, que es diu Rondinaire, que diu: molt rebé. Diu: fa una pila d'anys que us escolto i no només em feu els trajectes més curts, sinó que toqueu tants temes interessants que em feu prendre apunts o consultar les notes del programa tot sovint. Molt agraït de tots els links que hi poseu. Doncs mira, Rondinaire, t'agraeixo molt que ens ho diguis, perquè és una feina que sembla una tonteria, però no ho és. Tu, Miquel Àngel, sempre tens... El Marc no, perquè va passar de tot. Però tu tens molta cura quan poses alguna cosa de posar enllaços. Els enllaços, penseu
que... Sí, perquè si la cago, no és culpa meva.
No. Ja. No, però els enllaços, penseu que, no, que la part que més costa de muntar després l'entrada és posar els enllaços, verificar que siguin correctes, i de tant en tant ens escapa algun, eh? Però bueno, i fins i tot les propostes, i els destaquem, i busquem, i verifiquem. Si és una proposta que té un enllaç d'afiliats, també ho verifiquem. Vull dir que és feina, eh? Doncs m'encanta l'enfoc de conversa de bar que li doneu. És que és així. Vull dir, no és que li volguéssim donar... Parlem com si estiguéssim a casa, com ara.
Sí, sí.
I que sigui en català. Endavant, mosseguis. Doncs moltes gràcies. I crec que aquest és l'últim. Ja et dic que han arribat tots de cop. Mas 9090, que ens diu: podcast molt entretingut. Fa només un o dos mesos que us escolto. Mira, un nou. I trobo que parleu temes molt interessants. Pues, Mas 9090, moltes gràcies. I moltes gràcies a tots els que heu fet les reviews a iTunes. Això, encara que no ho sembli, ens ajuda molt, sí, però molt, a difondre, perquè pugem de rànquing, i aleshores ens ajuda a difondre el programa. Doncs anem a la segona part. La segona part tenim preguntes dels oients.
Aviam.
Tenim dues que ens ha arribat per Jordi València Sensi, i una que posa oient anònim. Jo sé que no és anònim, perquè m'ho ha dit per marit: no diguis el meu nom. Pues, bueno, no dic el teu.
Pues venga.
Vale. Doncs en Jordi València Sensi es fa dues preguntes. Vaig a llegir-lo tal qual i tu i jo fem debat sobre la pregunta, vale? I si no ens agrada, doncs passem.
No, que ho censurem, vinga.
Que li he dit, ho intentarem treure avui al programa. M'ha dit: ai, que macos que sou. Per tant, ho hem de fer.
I a més, no me l'he llegit abans, vull dir que serà la primera impressió que tingui.
Jo a la segona sí que me l'he pensat una mica més.
Aviam.
Diu: fa anys que em vaig passar al Mac i, en conjunt, estic molt satisfet i, finalment, aquest Nadal em vaig autorregalar un iPhone 7 Plus.
Està bé.
El telèfon, que ara estava veient fotografies d'un iPhone 7 Plus, sí, magnífiques, de la nevada. És un gran telèfon, però m'ha deixat molt sorprès que el volum de l'alarma està vinculat al volum del timbre de les trucades. Vaja, pel que he pogut esbrinar, i em trobo que el volum, alguna vegada que m'he oblidat de baixar-lo, quasi em fa saltar del llit en sonar l'alarma. Algú... algun tip o algun truc per arreglar-ho amb una app o alguna cosa? No, amb l'app
del rellotge
nativa, o recomaneu alguna app alternativa per arreglar aquesta situació?
Qui comença?
No sé, jo no ho he mirat.
Vale, doncs, aviam, primer dir que...
Però, perdona, jo sempre... O sigui, això ho he tingut tan assumit com... És de petit. És com dels xumets, que es posa la boca i xupes. Vull dir, que jo sempre sabia que l'alarma del rellotge anava vinculada...
Sí, bueno, lo de la... No m'ho he preparat, això, i potser no ho dic bé, però és el volum de l'iPhone a vegades confon una mica, tot i que a vegades té avantatges. Per una part tens el volum de lo que en l'iOS posa timbre i avisos, em sembla. I després hi ha un altre tipus de volum que va a part, que és el de lo que és multimèdia. Vale, que a vegades va bé perquè tu en algú, a vegades va bé i a vegades és, la cagues.
No, però per mi té tota la lògica. Una cosa per és mi, sí, el volum també. De la música i l'altra cosa és el volum de les trucades. Exacte. O de les alarmes.
Exacte, perquè tu pots silenciar, per exemple, les alarmes o trucades, i en canvi, però al moment música... de veure un vídeo, doncs no cal que pugis el volum. Això a vegades és una putada perquè estàs a classe i algú mira un vídeo i comença...
Sí, però sí que és veritat que timbre vol dir alarma, trucada,
avisos,
notificacions... Exacte. Tot això per a l'iPhone és un timbre.
És un tipus de volum,
i sí. Tot es gestiona amb un únic volum.
Exacte. I recordar que dins de dels els, en català no sé com ho deu posar, ajustaments.
Sí.
Ajustaments,
es no? Diu posar? Preferències del sistema, si no recordo malament.
No, això és en el Mac. Aquí em sembla que diu ajust.
Configuració.
Doncs, tenir una part dins de volum que li pots dir que el volum aquest dels timbres i els timbres i avisos, ho puguis, no em surt la paraula, tocar des dels botons de fora, o no.
O estigui, diguéssim, posat a un volum per defecte.
Exacte.
És a dir, que
ho
puguis...
ho pots configurar.
Vale. Per tant, podries deixar el timbre, tots els timbres, inclòs l'alarma, a un volum estàndard, i això no afectaria que pugessis o baixessis la música.
Sí. Vale. Això és un ajustament que va dins. Dit això, l'oient deia doncs, que s'espanta, no? Quan,
perquè té el volum molt alt, perquè ho ha deixat per escoltar música.
Vale, doncs que sàpiga que dins de l'aplicació nativa del rellotge, de l'iPhone, des de fa una o dues versions, hi ha una part que es diu dormir o son, no? Ara no recordo com es diu, però si configures l'alarma des d'aquesta part que es diu dormir o son, o ara no recordo com es diu, però està ben bé al mig, et desperta, primer de tot té unes alarmes especials, bueno, especials, diferents de les alarmes de...
I és progressiva
i està dins de l'aplicació nativa del rellotge.
Però va molt bé, perquè és un despertar molt més, no és un sinó que és un despertar progressiu.
Es diu son, està al mig, perquè a més surt un llit, ho veuràs que està al mig.
Sí, no és l'alarma típica perquè se't cremi el sofregit, sinó que és l'alarma per despertar,
sí.
Que normalment ho utilitzem com alarma, les alarmes normals, i hauríem d'utilitzar la son per anar a dormir.
Exacte, i a més et fa... Bueno, sota ho posa una mica d'anàlisis del son, et diu més o menys el que has dormit. És l'aplicació que ve per defecte. Després n'hi ha dues, que són, sembla que són les més famoses de l'App Store. Una que és de...
Perdó, és acabat? Sí. Deixa'm dir una cosa també dels telèfons. Hi ha un altre tema interessant, que no tot el, que això amb Android a vegades he vist que no funcionava exactament igual, o no sé si funcionava de la mateixa manera en alguns casos, i és que encara que tu tinguis auriculars connectats o auriculars Bluetooth, l'alarma de l'iPhone sona en l'iPhone.
Exacte, està bé.
I això està molt bé, perquè a mi m'ha passat que m'he quedat dormint
en l'altaveu,
escoltant un podcast amb l'iPod,
sí.
I pensa, hòstia, se'm cau l'iPod, sona, sí. I l'hem cagada. I
de
no.
Fet, si no recordo malament, sonen els dos.
Sonen els dos, correcte.
Sí.
Però això m'ha permès no perdre més d'un avió.
Això està bé.
Sí. Vale.
Doncs això, doncs dir que l'opció aquesta que em sembla que van incorporar amb iOS 10, bueno, no me'n recordo.
Mirant, perquè jo no ho faig servir. Ara
sí, doncs està bé. Son, no? I posa en català.
Jo tinc l'alarma a les 6 cada dia.
Sí, però això és una alarma, diguem-ne, de les que
sistema.
Jo hi he fins que van incorporar aquesta opció, que és una alarma, pues eso, perquè no sé, té que me, no sé què, o sigui, és una alarma estàndard, que la pots fer servir pel que sigui. Però llavors, dins, hi ha una, aquí on hi ha el
però
llit...
Però això ho pot fer-ho recurrent, que sigui cada
sí,
dia?
Sí, de fet, està molt bé, perquè aquí hi ha opcions, tu li pots dir quins dies de la setmana
dissabte,
vols que t'ho faci.
I dissabte i diumenge
per
no.
Per defecte no es posa... Exacte, es posa
no,
tot
cada
el,
dia.
Entre setmana.
I els sons?
I els sons està molt bé perquè són diferents, no són... no són... Clar, ara sona molt fluix, per què? Perquè al principi sona molt, molt fluixet.
Vale? Ah, sí. Clar que sí. Ah, és molt maco, eh?
Sí, n'hi ha, són... No és la típica allò... Són per despertar-se tranquil·lament, sí.
Que bonico.
Vale? Són alarmes diferents, que només estan en aquest apartat. I primer comencen, doncs, molt, molt fluixetes i van...
Mira, són
millors per despertar-se, sí.
Que maca aquesta d'Helios, sí. És com així molt...
Sí, sí. No us adormiu.
No.
Vale. Doncs això. Això és respecte a l'aplicació nativa.
Ai, però... quan vas a dormir també sona, no?
No, quan va... no, però et diu hora d'acostar-se, perquè tu aquí li dius a les hores que vols dormir, veus, i llavors, després aquí et diu, doncs, si tu vols dormir 7 hores, doncs t'hauràs de... si et vols llevar a les 6 i vols dormir 7 hores, t'has d'anar a les 11, i un quart d'hora abans t'avisa, a més fa... tan, 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 com el per anar a dormir. Doncs, t'avisa. Està bé, però...
Mira, bueno, la provaré. Ho deixarem provar.
Vale, exacte, però no és anàlisi del son ni res.
No, és anar fent ones.
L'únic que sí que guarda en les dades de salut, et guarda les hores que has dormit.
Ah, molt bé.
Llavors tenim dues aplicacions que crec que són les dues més famoses que hi ha a l'App Store, que una es diu... N'hi ha més, però aquestes són les dues més famoses. Una es diu Sleep Better, que és de Runtastic, si no recordo malament. Jo l'he fet servir més d'un cop i està molt bé. I després tenim una altra que es diu Sleep Cycle.
Sleep Cycle.
Que si ho voleu us deixarem a les notes, doncs, els dos enllaços. La gran diferència que hi ha entre aquestes dues...
Espera, vaig apuntar els noms. Va, perquè me les buscaré. Sleep Better?
Sleep Better, que és de Runtastic, que fa molt... És una empresa que fa moltes aplicacions de
junt,
running, no? De
sí,
per anar amb bici...
S'escriu junt, no? Es diu Better?
Sleep Better, sí.
Vale. No sé si no té el teclat. Vale, i la segona
és... I l'altra es diu Sleep Cycle. Cicle, no sé si es diu així. Sleep cycle.
Sí, és el cicle de dormir, no?
Cicle. La diferència entre una i l'altra és que la de Runtastic, la de Sleep Better, l'has de deixar, està pensada perquè la deixis a sota del, a una punta del coixí, és a dir, sota el coixí, però no sota el cap, sinó a una punta.
O a la tauleta de nit també pot estar?
No, aquesta no. La de Sleep Better fan l'anàlisi del son a través de l'acceleròmetre i depenent de...
Ah, sí,
de lo que et moguis.
Medeix el moviment.
Exacte, medeix el moviment. A més, és una passada...
Sentiu, no, igual no ho sentiu, perquè els micros després no ho agafaran, però aquest pings, pings, pings que van saltant són converses que s'estan produint ara a Telegram, perquè s'ha de la poma, eh? Vale, segueix, perdona.
Doncs això, doncs, aquesta està pensada per deixar-la en una punta del llit, vale? No és bona idea si dorms en parella, perquè clar, si es dorm l'altre, pues, no detecta molt bé. Però és una passada, perquè jo me'n recordo quan això va per temporades, a vegades la faig servir, a vegades no. Just quan...
I si ronques a tot això també ho grava? O no,
això ho fa l'altre.
A la Sleep Cycle.
Exacte. Va. Aquesta, a mi m'agrada més aquesta, no, el per què no el sé, però me'n recordo que era una passada perquè estava a punt de sonar l'alarma, o sigui, només despertar els ulls i l'alarma la clavava, eh? O sigui, quan ell detecta en el moment que estàs menys dormit, diguem-ne, i és una passada perquè ho clavava, a la que jo estava una mica ja conscient.
Ah, vull dir que l'alarma no era en aquell moment?
O sigui, ell, tu li dius, em vull llevar a les 6, doncs ell et llevarà entre les 5 i mitja i a dos quarts de 6 i a les 6, més o menys.
Entre aquella mitja hora trobarà el moment,
exacte,
fase de sol,
exacte,
és la millor per despertar-te.
Això és la gràcia de les aplicacions aquestes, que et desperten el moment on estàs més despert,
sí,
no?
Sí, bueno, perquè tu vas passant per diferents fases de son, que passes del més lleuger, que estàs a punt de despertar, tornes a dormir, fase allò, tornes a pujar.
I és una passada perquè ja et dic, quan estava a punt ja gairebé d'obrir els ulls, pum, sonava l'alarma. O sigui que ho clavava molt bé. Llavors l'altra també me la vaig descarregar, la de Sleep Cycle, per provar, i aquesta ho fa a través del micròfon. Sembla que hagi de ser menys precisa, però també ho clava bastant.
I no té la informació de si ronques, no ronques,
sí,
quan ronques...
Sí, exacte, aquesta et grava i tot. L'únic que, si vols escoltar lo guai que ronques, has de pagar. Bueno, les dues són freemium, eh? Tenen una part de gratis i una part de pagament. Vale. Si vols més anàlisi del so, doncs, del son, és un pagament.
I
el que no m'agrada és que és de subscripció. Però bueno.
I des de les dades a salut. A salut, va.
De fet, és una curiositat, la de Sleep Cycle està molt bé perquè fins i tot si per exemple dorms en parella i ella en la seva tauleta de nit també es posa aquesta aplicació, entre elles es comuniquen per poder calibrar més bé el soroll que fas...
Ha rocat tu. Mira, sí, el que diu la Sleep Cycle.
Sí.
Ha sigut tu.
Entre ells es comuniquen i...
Està bé, això pot evitar alguns divorcis.
Sí.
O afavorir-los, no sé.
Bueno, doncs això, hi ha l'aplicació nativa, que doncs les melodies són molt maques, però no té el que és un anàlisi del so com fan del son, com fan la
jo et
com
faré fan cas, les altres. Et faré cas.
Però està bé,
la deixaré posada, de fet vaig a desactivar l'alarma recurrent que tenia a les 6 del matí i vaig a deixar la de son d'anar a dormir a les 11 i aixecar-me a les 6 every way, every day. Molt bé, doncs seguim per la segona pregunta que ens ha deixat en Jordi València, que diu: per acabar, sempre parleu molt bé dels AirPods, i tant, però permeten escoltar bé un podcast caminant pel carrer o en metro? Caminant pel carrer sí, en un lloc que no sigui gaire sorollós, en metro no tant. Quin volum permeten? El tope que vulguis, eh? El més màxim que
sí.
vulguis.
Bueno, no és que sigui dels AirPods, és que és el tipus d'auricular, que no, sí. és, no és de...
Exacte. Acabo la pregunta. Sí. Després, diu, els AirPods, els altres, els normals, els que porta l'iPhone, diguéssim, en cable, s'escolten bé, però me l'he hagut de canviar per uns que aïllen millor de soroll exterior per poder escoltar bé els podcasts en aquests entorns. S'ha de dir que la meva audició ara per ara és normal i procuro portar el volum al mínim possible, però amb els AirPods no m'ha estat possible escoltar els meus podcasts habituals en aquests entorns ni movent el volum al màxim, i voldria saber per la vostra experiència amb els AirPods si això és també així o tenen més potència. Doncs no, és així. No. Diria que inclús
però no és que no tinguin, no és la potència, sinó és el tipus d'auricular, que
sí,
és
exacte.
No és tou, diguem-ne, que a mi per exemple aquests no m'agraden. Perquè m'aïllen massa i...
Hi ha tres tipus... O sigui, hi ha aquests que no aïllen gens, i reitero, els AirPods, o els AirPods, no aïllen gens, gens. Després estan els que s'introdueixen a l'orella, que són els taps, que aïllen una mica, i a mi, jo els he portat molt de temps, a mi no em molesten, a mi m'agraden, i trobo que és un nivell d'aïllament adequat, adequat per el que a mi m'agrada. I després estan els tercers, que són cancel·lació de soroll extern.
Sí, que ja porten un micròfon, no?, per...
regulen i posen un so especial perquè no sentis res de l'exterior. Jo tinc un company de feina...
Que aquests són més armatostes, perquè necessiten més bateria.
Clar,
no?
No pot ser... I molts són en cable, perquè no són... Ah. Però aquests auriculars realment aïllen. O sigui, tinc un company de feina que necessita molt poder de concentració. A vegades els posa sense música.
Només perquè l'aïllin.
Només perquè l'aïllin del soroll.
No com alguns companys d'allà de l'OPC de la Biblio que es foten unes orelleres d'aquells dels que estan al carrer. Doncs hi ha gent que porta les orelleres aquestes, eh? Una passada.
A veure, els AirPods parlem molt bé per la facilitat que tenen de... O sigui, te'l treus, es para, es torna a posar dos cops, avances...
És per com està dissenyat el producte.
Sí, i la integració que té amb l'iPhone i amb tot l'ecosistema Apple, la veritat és que van de conya. Però no perquè aïllin, precisament el factor... però ja tens raó, no perquè l'AirPod no
és per la potència, sinó perquè el tipus d'auricular és doncs els que te'ls poses aquí aguantats, és a dir, que no s'introdueix dins de l'oïda.
Jo vaig a treballar en tren i és un problema, no escolto a vegades més, i aquests dies he estat amb avió i he hagut de posar el volum al màxim, cosa que tampoc és bona, perquè si no sentia l'avió i les missatges del piloto i ara tindremos la teletienda, que no pas als podcasts, vull dir que no és...
Jo crec que els AirPods, per el que m'agraden també, és un auricular del dia a dia. I doncs això, com que ve amb una pataca amb bateria, doncs te'ls poses en la butxaqueta aquesta del pantaló i el portes sempre damunt.
Sí, això és molt important, eh? Si porteu AirPods, heu de posar a la butxaca del pantaló la caixeta.
El que més valoro no és el so, precisament.
No, jo tampoc.
És la usabilitat.
No s'escolten malament. De fet, vaig deixar en Josep Ruano, el director de Capsi, que és molt sibarita de dos sonidos, i em va dir, ell havia sentit crítiques que no eren, i realment no són uns auriculars,
són minúsculs,
però no s'escolten malament, ara amb ambients amb una relativa tranquil·litat i de
pel metro no serveix,
no, ni per un avió ni per un tren, i pel carrer tira que te vas, però no amb llocs sorollosos. Doncs esperem haver-te respost a totes les teves preguntes amb amplitud, Jordi València, i passem en aquest oient anònim que en deia: és cert que es pot comprar iPhones nous a Amazon amb preus que poden ser inferiors a 150 euros i amb total garantia de 2 anys?
Un moment, que se m'ha oblidat d'abans l'oient aquest anònim. si li agrada tot l'ecosistema d'Apple, que recordi que la marca Beats, que la va adquirir Apple, tenen auriculars que tenen el xip W2, que és el que porten els AirPods també. És a dir, que si li agrada la usabilitat que tenen els AirPods,
amb però amb
un altre tipus d'auricular, hi ha uns, per exemple, que es diuen Beats X, que són de tap, de ficar-se a l'oïda, i tenen la connectivitat que tenen els AirPods.
Per tant, funcionen. I també tenen capseta?
No.
Ah, perquè la capseta és un miracle, eh? És
sí,
un miracle,
sí,
perquè
no.
Amb hores de vol i amb hores d'aquest estil que
he
estat fent
sempre ara,
és una passada. Bueno, doncs,
seguim.
Us deia això. Tenim un oient anònim que ens pregunta: és cert que pots comprar iPhones nous a Amazon amb preus que poden ser inferiors a 150 euros respecte al preu oficial d'Apple amb total garantia de 2 anys?
A on? No ho sabia jo. On estan?
Amazon. La resposta és sí.
Vaja.
La resposta és sí. Un iPhone X plata de 64 GB costa 1.159 preu estàndard a l'Apple Store. O negre, em sembla que val el mateix preu, eh? El mateix a Amazon, 960 euros. 960, 1.159. És més de 150 euros, eh?
Sí.
Gairebé 200, eh? Però alerta, que no ho ven Apple. Això ho hem parlat alguna vegada.
Sí.
¿Vale? De totes maneres, aquesta persona que em feia la pregunta deia, és que jo tinc una companya de feina que el seu fill es va comprar un iPhone 6S a Amazon, se li va averiar, li han tornat els calés després d'any i mig.
Això no a Amazon, l'ha comprat per
Amazon. I clar, amb aquests diners s'ha comprat un iPhone 7, que també se l'ha comprat a Amazon.
Ah, mira. Clar. Bueno, el servei postventa d'Amazon, si la venda la fa Amazon i ho gestiona Amazon, és per...
Però això és el que he fet una mica de recerca. ¿Vale? Aleshores, jo, perquè a mi m'ha dit, sí, l'ha comprat a Amazon, però clar, aquesta persona no és de tecnologia, ¿vale?
Sí.
I jo he volgut mirar una mica més. I el que diu Amazon és, hi ha un telèfon, que és aquest iPhone 6S que us feia jo referència, aquest iPhone X, perdó, que jo us feia referència, el ven... el trobes oficialment a Amazon, es distribueix per Amazon Prime i diu vendido por Amazon Chain y gestionado por Amazon.
Vale.
Vol dir que no és vendido por Amazon y gestionado por Amazon, sino vendido por un tercer y gestionado por Amazon.
Ah,
i qui és Amazon Chain? També has fet una recerca.
I qui són?
Té un altre nom, no recordo ni apuntat el nom de la companyia, però aquesta gent...
Samsung.
No, Samsung, és l'enemigo. No, és Amazon, és una empresa que és portuguesa amb seu a Lisboa. Vull dir que tampoc és d'aquí. Vull dir que no sé fins a quin punt... Això ha buscat ara, eh? Ha buscat fa aquest matí, preparant el programa.
Bueno, jo això, aviam, m'agradaria dir...
Perdó,
sí, digues.
A mi, que hi hagi una gestió d'Amazon pel mig... que no sigui una botiga externa que està dintre d'Amazon, sinó que Amazon diu que no és seu, però que avala, o que diu que dona aval de la gestió, em dona tranquil·litat per temes de devolució i tal. Però el que em preocupa és que si aquesta empresa desapareix, amb aquest telèfon només pots anar a un Apple Store. I les Apple Store, el que no compres a l'Apple Store, el primer any vale, el segon any ja ho veurem.
Ah, exacte.
És una mica... Aquest és
però
el
això
consell.
És per la llei que està muntada així.
Sí.
No? A mi m'agradaria dir una cosa respecte a això. Quan t'estalvies amb aquesta compra? 150 euros.
200 euros.
200.
Home, de 960 a 1.160 són 200 euros.
Són diners. Però estem parlant 200 euros de 1.000, no? Va.
Però pots comprar-te la 960 i fer un Apple Care de 70 euros.
Exactament.
No?
També seria bona idea, sí.
No,
l'únic que l'Apple Care...
I encara t'estalvies 120 euros.
Sí.
O 130.
Però aquí a Espanya es ven l'Apple Care de l'iPhone?
Sí, es ven. Sí? Quan he mirat per preparar el guió, he anat a fer la compra...
Aquí no, el que no hi ha és l'Apple Care Plus.
Sí, l'Apple Care Plus no.
Vale.
Que l'Apple Care cobreix coses però no et cobreix la ruptura de la pantalla.
Exacte, i l'Apple Care Plus, que aquí no hi és, em sembla que se't pot trencar la pantalla 2 cops.
O algo més.
Sí.
En qualsevol cas, una cosa, eh? El nivell de cas o el nivell de no dubte davant d'un problema te lo substituyo i ja està i no parlem més, si tens a l'Apple Care és infinitament molt més elevat que si no el tens.
Sí.
Si no el tens...
Bueno, a mi respecte a això, aviam, una de les coses que m'agrada molt d'Apple és que... I no només a mi, ho sé perquè he conegut a molts clients i és una cosa que valoren molt. Una de l'avantatge que té comprar a l'Apple Store és que tu imagina't que en el segon any de garantia, per lo que sigui, doncs hi ha alguna cosa que no et funciona bé, jo que sé, que et deixa de carregar, no et funciona el micro. Una cosa molt bona és que tu demanes cita a la Genius Bar i un cop estàs allà amb el que duri, si dura 30 minuts, si hi ha stock, te'n vas normalment amb un iPhone nou. Si està en garantia, no? Estem parlant, és a dir, per mi a vegades el resoldre aquest problema tan immediatament, és a dir, que tu te'n vas amb un iPhone vell i tornes a casa en menys d'una hora amb totes les teves dades al mateix lloc i amb un telèfon que funciona perfectament, per mi la gestió d'aquest problema no té preu.
Perdona, i deixa'm afegir un altre punt, eh? No només això. Jo tenia un iPhone 6S comprat als Estats Units. Es va vèncer la garantia de 2 anys, vale? La bateria no em anava bé, però bueno, ja no estava en garantia. Tenia la solució, o el venia, o li canviava la bateria, o el que sigui. Me'n vaig anar a l'Apple Store, vale? L'Apple Store em podia haver canviat la bateria, em va dir, mira, per 200 i pico euros, o 300, no recordo, et dono un telèfon iPhone 6S nou, nou.
Nou.
No, bueno, era un refurbish, però era sí. Nou de bateria, per entendre'ns, vale? Te'l dono si el tinc en stock, perquè el meu iPhone era americà. Això, era això. Americà i això ojo amb els iPhones. Mm-hmm. I si m'hagués hagut de comprar un iPhone 6S de segona mà, vés a saber qui me'l venia i vés a saber en quin estat, segur que m'hagués costat més car i no hagués tingut la garantia, sí, d'Apple. Apple em va dir, com ja s'ha exhaurit la garantia de 2 anys i te'l estic donant a un preu molt més reduït, no et vaig a donar 2 anys més de garantia, però et dono 3 mesos més de garantia. Vull dir que difícilment surts d'un Apple Store, tinguis AppleCare, no tinguis AppleCare, tinguis garantia o no tinguis garantia, amb una solució que en molts casos és la solució idònia si tu pares a pensar, sí, 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 adequadament.
Llavors, doncs això, depèn per el que facis servir el telèfon, no? Però hi ha gent que realment és la seva vida. Hi ha gent que té l'empresa, la té en l'iPhone, ho té tot. I a vegades això dic, per segons quins clients, doncs no té preu el fet de tu anar a l'Apple Store i en menys d'una hora anar-te'n amb tot resolt. Això, doncs, bueno, és una balança, has de mirar, doncs, si val la pena. Home, 200 euros són calés. Això ja et dic, no tindràs aquestes avantatges. Per exemple, aquesta que em deies abans, no?, que li van tornar el telèfon, sí, però poder et vas estar 3 o 4 dies, no?
Sense... no ho sé, el temps t'espera. Bueno, no li van tornar el telèfon, li van tornar els calés. Vale?
Que li van tornar els calés.
Sí, no sé, però també era un
però ella
año,
va tenir que canviar el telèfon,
sí, era
segurament.
Ella fill d'aquesta senyora, que no sé què. I no sé exactament com era el procediment. En qualsevol cas, no, 200 euros són molts diners. Vale? Estem parlant d'un nivell d'un iPhone X que ja val... És que 1.159 euros al més bàsic és molt car.
Sí, és molt.
Si em surt per 960, sembla que paguis menys. Sí. Però jo què faria? Què faria jo, eh? Jo diria, hòstia, me la jugo perquè m'estalvio 200 pavos, però pago 70 d'AppleCare, vale, perquè quan entri, sí, en un Apple Store amb un AppleCare, amb un iPhone, encara que l'hagi comprat a Tegucigalpa, uh-huh, l'atenció que rebré és molt, sí, diferent.
És que a mi, jo he tingut males experiències, no amb això, però a vegades comprant una ganga o a la Pop o alguna cosa, sí, que sí, dius, el dia que la compres dius, hosti, he fet un bon negoci, però després... després quan te n'adones de que t'han estafat o de que o que l'iPhone era, ja, que estava, que no li anava, per exemple, el volum o que era robat o el que sigui, doncs després ja no val tant la pena.
Estic d'acord amb tu que comprar aquest tipus d'aparells en llocs que no són coneguts jo no ho faria, però si tinc un cert aval d'Amazon, Amazon té un servei de suport al client normalment amb devolucions i tal, que, o amb estafes, si pica, sí, vale? No, hi ha una certa garantia. Per això he llegit el text aquest de diu vendido por Amountain y gestionado por Amazon.
També amb això a vegades cuidado, perquè jo me'n recordo un cop que hi havia una oferta terrible a Amazon d'un iPhone que era tan barato que em vaig comprar dos i no em van arribar mai. Bueno, al cap d'unes setmanes em van tornar els diners, però no em va arribar mai. Sí que també cuidado amb aquests canals també que hi ha Telegram de xollos,
que
a vegades sospiteu, quan hi ha un preu tan baix, alguna cosa passa.
Correcte. I sí, igual jo aquest matí estava fent compres a Amazon, temes de casa, i hi havia una cosa que volia comprar, que clar, si la comprava a Prime era més cara, però si no la comprava a Prime em feien pagar uns costos de portes que era molt més cara que si la comprava a Prime.
Sí,
vull dir, clar. Fora.
Cuidado, però bueno.
Doncs, vale, preguntes dels oients, respostes, vale? I respostes, perdó, i si us sembla, anem cap a les propostes museguis.
Les propostes museguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs comencem per les propostes, anem així ràpids, que avui portem un bon capítol. A veure, primer, en Carles Tarlux ens ha enviat una cosa que, hòstia, l'he flipat. Carles, de les millors propostes que ens has passat
darrerament.
I cada setmana es passa una, eh? Una o vàries. O moltes, o 50. Perquè no té mesura. No, t'agraïm molt, eh? Això, doncs ens ha passat una que m'encanta. Per cert, si en Jordi Sellas escolta... Ai, Sant Jordi Sellas, si el... Ja em sortirà demà. Albert, si escoltes aquest programa, aquest capítol del podcast, això et fliparà. Es diu The Sound Traveler, el viatger del so. I és un tio que té un canal de YouTube on mostra experiències sorprenents amb àudio. Per exemple, agafa àudio d'una qualitat extrema passejant un dia de pluja per la ciutat de Londres.
Oh.
I... Sound has a really cool way of orienting.
Sí, és aquest tio. Doncs aquest tio el van convidar al llançament del Falcon Heavy.
Ah, per gravar el so.
Bueno, crec que van ser proves prèvies al llançament, de provar les toberes i tot. I va gravar amb 3D envolvent el so de totes les tuberes. Brutal, orgàsmic, ultra bèstia, tal. Doncs això, us posaré l'enllaç del canal seu. Sí, però això s'ha d'escoltar amb auriculars, eh?
Ah, s'ha d'escoltar amb auriculars.
Sí. Juga molt dreta-esquerra, juga molt amb so... és fantàstic, eh? Auricular, sobretot, eh? Vale. Després, els amics de Meshing ens han fet arribar les coses que passaran amb temes de tecnologia els propers dies, que són, per una banda, la nit de les telecomunicacions, la 23a edició d'aquesta nit de comunicacions i la informàtica, que serà el dia 22 de febrer a l'Auditori de Barcelona. Per altra banda, ja sabeu, estem al febrer, per tant, del 26 de febrer a l'1 de març. Març? Per què he posat maig? Estic a borrar les meves notes mal escrites. Es celebra el Mobile World Congress i els primers dies o uns dies abans i coincideix amb la inauguració es fa el Four Years From Now, que és aquest diguéssim, aquesta trobada més de, per a empreses diguéssim més startups, més que comencen ara, també vinculat a projectes o vinculat diguéssim a l'equip del Mobile World Congress. Jo aquest any la veritat és que no tenia moltes ganes d'anar. Vaig una mica cansat d'estar entrant i sortint. El Mobile World Congress és xulo si no has anat mai, però quan ja vals moltes edicions és
cansat. Que trobo que això està fet, és com la... bueno, tots aquests congressos estan fets sobretot per fer contactes, no? A nivell de...
És sorprenent.
D'empresa, no?
Sí.
No per anar a veure els mòbils. Bueno, a vegades menges sushi gratis i aquestes coses.
Bueno, sí. No. Lo vas registrar-te com a periodista i que hi vagis a menjar a la sala de premsa i tot aquell rotllo que està... Bueno, vagis a menjar on es menja i que puguis estar a la sala de premsa. Més que res per viure l'ambient que hi ha, que és molt xulo. També és molt xulo, sí, perquè... El Mobile World Congress, més enllà de les novetats del Mobile World Congress, lo interessant és anar a veure com tot el que hi ha
com està organitzat.
I a mi, per exemple, una de les darreres vegades ja no m'interessava el que presentava, m'interessaven les mogudes dels mitjans, la CNN, el Leo Laporte amb el seu equip estava allà fent coses, o equips de premsa i de blogs i de llocs de referència que seguiu estan allà. És interessant veure el Mobile World Congress paral·lel, i bueno, i després aquella setmana els puticlubs fan molts diners, com diria el Marc,
sí,
Vale. Més coses de Meshing. Una altra conferència, sessió, no he vist el detall però m'ha semblat interessant el tema. Es diu Radical is Normal. És la número 5, es diu critical distances, the growing gaps between humans, machines, business and society. Es fa és com una conferència, que és una sessió bastant llarga. Es fa el dia 25 de febrer a l'auditori AXA a les 6 de la tarda a la ciutat de Barcelona, vale? Té bona pinta.
Amb el títol com a mínim el títol, tremendo.
El títol pone, El títol pone. Vale. I l'altra cosa que també m'ha agradat força és una proposta que ens ha enviat la Judit
d'última hora. Chinaski,
però d'última hora vol dir que fa dos segons que l'hem apuntada, que és un congrés, es diu Soptec, que és un congrés de sobirania tecnològica amb xerrades molt interessants. Us posarem l'enllaç al calendari on posen les xerrades. Es fa dissabte 3 de març a la ciutat també de Barcelona. I amb això, Miquel Àngel, acabem avui.
Ja hem acabat?
Sí.
Bueno.
Doncs agraït perquè estiguis aquí a l'estudi 3. Hòstia, pocs podcasts poden dir que tenen 3 estudis.
Sí.
Val a dir que aquest estudi té millor temperatura que el del Marc, sí o no?
Mm.
Xocolata.
Xocolata. Té blau.
Té blau. Amb cítrics.
Amb cítrics i...
Amb cítrics.
I plantes, com es diu? Plantes del mar.
Plantes, algues.
Les algues.
Cafè.
Cafè, de tot.
I
massages? No.
Massages, bueno, ara si vols quan acabes. Vale, doncs, Marc Alier, apúntate. El Estudio 3 gana el Estudio 2 por goleada.
Aquí ja.
Ens veiem la setmana que ve.
Que vagi bé. Adéu.